A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hi ha més d'un interès per anar a veure aquesta exposició. El primer és entrar a un lloc on no s'hi pot entrar si no s'hi soci, que és el centre del el Cercle del Liceu. I el Cercle del Liceu no és un lloc amb quatre parets i allò, mobles que no tenen res en especial. No, precisament no. Isabel Coll, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
El Cercle del Liceu no és un lloc com qualsevol altre.
No és un lloc com qualsevol altre. O sigui, tal com tu has dit, val la pena anar-lo a veure i disfrutar-ho igual que es pot disfrutar a l'exposició.
No sé si dir, és una mena de... Vaja, no diríem de cau ferrat, però té aquell punt d'entrar...
Sí, amb aquell misteri.
Amb aquell misteri, perquè dona la sensació
cert,
que...
És cert.
Després hi hauria un altre apartat que aquells aquí especialment siguin de... Em sembla que us ho podem dir així i els vindrà una mica de somriure. Els que siguin de la seva, que facin una mica d'acte de contrició. Perquè en el círculo del liceo, en català, no hay nada. Pero cuando decimos nada, es nada. Ni los rótulos de los lavabos, nada. I els que vulguin encara fer-se una miqueta més de mal, encara hi ha la placa dels caídos por Dios y por España a l'entrada. Fet aquesta prèvia, la resta és una joia.
Vull que aquesta prèvia que quedi constància, sí, que l'exposició Juli el desig al català, que és en català, les explicacions són en català i els rètols són en català. Que quedi constància això.
És l'única cosa en català,
clar,
que hi ha en el Cercle del Liceu.
I que consti que no he tingut que fer...
Cap mena d'esforç.
Ho he dit, ho he insinuat, ja, i s'ha acceptat. I això però, que quedi constància.
Fora d'això, allò és una obra d'art a cada pis i a cada cantonada.
Allà podem veure la representació de millors pintors, millors mobilistes, millors... des de l'Hogar Junyent amb els vitralls de Wagner, o sigui que és d'una riquesa excepcional. I això, esclar, ha estat bo per mi, per fer-ho, però també m'ha condicionat l'exposició, no? Perquè el primer que vaig pensar, t'ho explicaré després, si suposo que m'ho preguntaràs, va ser no treure l'encant del cercle. Vull dir, la primera cosa que em vaig plantejar, no treure l'encant del cercle.
Dona una mica aquella sensació que si no es va en compte, l'espai et menja i et cau al damunt.
És aquest cas, perquè tot és potent, I quan em van proposar, si em permets, quan explicar una mica, quan a mi em van cridar el mes de fa un any, enguany farà ben bé quasi un any, el mes de juny farà un any, em van cridar per fer una exposició, no? Per fer una exposició al cercle. I ells se'm plantejaven una cosa ben diferent de la que jo volia. Ells, del fet, el que volien era que els socis aportessin la seva obra i una mostra de la seva obra en el cercle. Clar, a mi això, aquesta idea, no, perquè m'he quedat com un poti-poti de solucions, de quadros, alguns que ja s'havien vist, altres que eren, i vaig dir que no, que volien buscar una cosa que tingués sentit. Oh, però què vol dir que no tingués sentit? O que tingués... Aleshores, jo els vaig dir, això té sentit, els vaig sentir, estàvem asseguts a la sala del rellotge i d'allà es veia la Sargantaine, i dic, això té sentit, no? I què? Miraven i diuen, la Sargantaine, sí. Dic, ha de ser sobre la Júlia, no? Primer, van quedar una mica parats i així va ser. O sigui, que vaig aconseguir-ho d'aquesta manera, explicar-los una miqueta... I després també ells la idea que tenien era posar plafons i posar coses a través com una mena d'exposició, no? I
com en la majoria d'exposicions.
Com en la majoria, que era normal, vull dir, és que és normal que us ho plantegessin. I aleshores el meu repte va ser que no, que havia de ser les mateixes parets del cercle, que treure les coses que hi havia i posar-ne les altres. No?
Hem fet la primera referència, gairebé diríem, al quadre de tots els quadres, perquè és el que, d'alguna forma... presenta l'exposició, és el que en el seu moment va ser el quadre de la portada del llibre de Ramon Casas d'Isabel Coll, és en definitiva el quadre més reproduït arran d'aquesta exposició, que és la Sargantaine, que és quadre propietat del Cercle del Liceu.
Per adquirir l'exposició de 1907 adquireixen aquest quadre, adquireixen el quadre a l'exposició.
D'acord. Isabel Coll va dir, a partir d'aquí podem fer alguna cosa.
Farem la vida de la Júlia. I bé, era una cosa que jo li devia a la Júlia, li devia perquè sempre m'havia pensat que faria alguna cosa, no? Jo tinc feta, de fet, la història de l'altra, de la d'una primera noia que va tenir, i després de la Júlia, I, però no ho he volgut barrejar. Crec que era una falta d'educació barrejar les dues coses. Ni m'agradava ni una cosa i l'altra, no? Però vaig voler saber de totes aquestes dues persones, no? I vaig entendre moltes coses. O sigui, ell coneix, s'ha dit moltes vegades, que ell coneix a Júlia després de la mort, té relació després de la mort, i no és així, perquè havien d'haver trencat abans, perquè a l'esquela de la primera nòvia, de Lila Huet, ell no està dintre de l'esquela, o sigui, l'esquela no posa pas el nom, o sigui que la cosa havia
d'anar. I això ja defineix alguna cosa,
no? Ja defineix alguna cosa, no? I es mor el 1808, aquesta noia, o sigui que defineix alguna cosa. I després també, perquè els quadres em deien tant, sabem mirar aquells quadres de 1906-1907, et demostraven que allà no hi havia solament un coneixement extern, sinó que hi havia un coneixement intern, bueno, extern, un temps profund, d'atracció sensual i d'arribar a tot, no? Clar, aleshores era el que... és aquest fet batre, i tenia ganes d'explicar-ho a través de les mostres d'exposició.
No sé si ha passat en alguna altra ocasió, o si a Isabel Coll li ha passat en alguna altra ocasió, aquesta exposició té tant de potent per la història personal com, òbviament, per el testimoni artístic, clar, d'aquesta història, clar, personal, no? Però totes dues vessants són igualment, clar, diguem-ne, molt potents d'explicar.
És molt potents, per això... És clar, jo em vaig trobar que vaig dir Júlia, però per explicar la vida, per explicar a través dels quadres de cases Júlia, jo havia de saber qui era Júlia. Clar, aleshores va ser l'altre aspecte que m'hi va portar. No sabia res de Júlia, no sabia res de res. Jo sabia que era una noia que venia a loteria, altres deien que venia amb flors, però no sabia res, no? Però a mi em veia clar dues coses claríssimes, no? Que hi havia alguna cosa que tenia que ser, diríem, l'am perquè es coneixessin i que Júlia no era pas aquesta noieta sense sola que anava per Barcelona i venia flors i aleshores va ser...
Que això no va ser tan casual, vaja.
No va ser tan casual, i a més que aquesta noia hi havia alguna cosa més que una noia que anava sola pel carrer, tal com s'ha dit, i a més... Penseu que moltes vegades es parla d'ella d'una manera molt, molt despectiva, i això ja ve des del començament de segle, i els amics del Casas ja van fer perquè quedés aquesta imatge, perquè en el fons és clar, per què volien aquesta imatge? Perquè en el fons els hi agafen mania, perquè quan es coneixen Casas deixa de fer moltes coses amb els amics, és normal. Clar, aleshores, hi ha una carta, per exemple, que escriu Trillo des de París, no? Que diu, aquí sé que està l'any 10, està Casas i aquella, una cosa així, que diu, però no faig res per trobar-los, no els vol ni veure, els estan tots dos mirant l'exposició.
D'acord.
O sigui, això és lleig, o sigui, demostra que aquest efecte, però per què ho fan? Ho fan pel fet de que no... el treuen l'amic, li treuen l'amic en el qual... I no és res més, això.
Ens
no?
Situem a l'inici del segle XX, aquesta data del 1905, Casas era...
5-6.
Casas era el pintor de la burgesia, per excel·lència. Sí.
Uh-huh. Sí.
I Júlia qui era?
Bé, aleshores va ser quan em vaig haver de posar a buscar, no? Aleshores vaig trobar que els familiars no tenien ni idea, no sabien res absolutament. Solament dues coses em van poder dir, vaig escriure a Ottawa, vaig estar escrivint en diferents, que per cert em van enviar uns amics que volien ells estar present, no podien perquè ella era professora universitària i no podia deixar, però em van enviar uns amics d'aquí perquè fossin com ella, no? I que els estiguessin atents a tot el que passava, no? I el que em va dir que la tia, que estaven, tota la família estaven, se'ls hi sabia greu com s'havia vist la seva tia, que era... que l'únic que podien dir-me ell, perquè ells van sortir exiliats després de la Guerra Civil, els fills del Serra Hunter i de la germana gran, van sortir exiliats.
O sigui, els descendents que queden són
nebots de la Júlia.
D'acord.
Però van perdre tots els records, primer anant a Tolú, a Tolors de Llenguadoc, i després anant cap a Mèxic, passaven per Cuba.
D'acord, és a dir, de records familiars.
De records familiars. L'únic que sabien que Júlia tenia mal caràcter, no mal caràcter, tenia un
caràcter
molt dur.
Que era una dona de caràcter.
Caràcter, perquè es veu que amb la seva mare li deien, ets igual que la tia Júlia, no? Que diu que a vegades que semblava igual que la Júlia, la seva mare, i després que a Casas no li agradaven els gossets de Júlia. L'única idea.
D'acord.
Que estava, però a canvi Casas és que li agradat sempre molt els gossos, però es veu que els gossets de Júlia... a Sades Cartes tenien un jardí, allà hi havia gats, hi havia gossets, inclús sembla que hi havia un mico, hi havia un mico inclús a la casa, no?
Com és que l'ha vist així? no sé si se pueden hacer muchos cestos con estos mimbres.
Ja.
Per una banda, ja, una dona que sabem que tenia caràcter i que a cases no li agradaven els seus gossos.
Això mateix.
I poca cosa més. Se sabia de Júlia.
No sabia res més, i que venia, o bé, uns diuen flors i els altres diuen tabac, que pot ser perfectament les dues coses. No?
D'acord.
Aleshores, jo no sabia què fer, perquè, esclar, vaig pensar, com t'has enredat, Isa, aquí, no? Perquè, a veure, com ho fem per poder explicar això, no? I un dia em vaig posar les dues coses que tenia, i una era que sempre m'havia preocupat, no pot ser tant la família, no pot ser tan desconeguda, sí, la seva germana, en els moments que Casas li fa els retrats, la germana gran, la, sí, la Luciana,
la germana de Júlia,
li es casa amb el Serra Unter. Serra Unter és catedràtic, primer està a Madrid, després és catedràtic de filosofia, dels principals exponents de la filosofia de principis de segle, bueno, que seguirà. És impossible. De què ve? Com poden relacionar-se aquests dos personatges, no? No ha de ser una gent tan desconeguda, ara tothom es barreja amb molt més, no? Però en aquells moments no havia aquesta barreja social. No?
És a dir, en aquells moments era estrany pensar que si la germana de Júlia s'havia casat amb una persona cultivada, amb una persona universitària, ella fos una dona qualsevol que vengués loteria o que fos a les Rambles.
No? Aleshores, això era una cosa que tenia. I a l'altre costat eren els noms de la noia, de les germanes. A mi em preocupava que una es digués Júlia, es diu Júnia. Júnia Victòria. Després n'hi havia una altra que es deia Flora Perpètua. Tot això havia anat buscant ja coses,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè al primer moment dius, busca família, Flora Perpètua, dic, això no és lògic, no? I aleshores em vaig anar adonant que tots aquests noms podien dir-me alguna cosa. I era el fet de que em va portar a dir qui podria posar aquests noms tan estranys. Després uns altres, són quatre filles, una es diu Salut, tot noms estranys.
Però és a dir, uns noms molt evocatius molt poètics.
Però que no eren lògics en aquell moment, no? I aleshores em va sortir, amb aquestes dues coses, em vaig pensar, a veure, això i això, mirem un fet que estava molt en aquell moment, que és tot l'anarquisme, tot el que era el lliure pensament i tal. I aleshores va ser quan em vaig posar a mirar, a buscar revistes, a diaris sobre el lliure pensament, i pensava que en surti alguna cosa. Pensava que ho trobaria, i ho vaig trobar un dia vaig trobar-ho. No? Vaig trobar uns escrits del pare de Júlia, que ell deia que era lliure pensador, a través que era secretari d'un comitè republicà a Miravet i tal. I llavors, clar, quan vaig trobar a tot això, se'm va obrir el món, perquè vaig dir, ara entenc el perquè aquesta noia, amb tota la relació de Casas i Júlia, que era plenament liberal, acceptant-ho la família d'ella, perquè és clar, quan ell va començar a viure o fer la vida amb Casas, s'emporta ell, la germana, primer va al carrer Descartes, bé, si hem estat veïns ara amb mi, estaria encantada, i per l'altra estava en un carrer que porta de Gràcia a Sant Gervasi, i la filla gran vivia on és ara Plaça Molina, al carrer Orteu, on és Plaça Molina, que amb un xalet allà, sí, que tots tres, però ell s'emporta la família.
O sigui, Casas es va enamorar d'una dona de família lliure pensadora.
Lliure pensadora, que li permetia fer el que volia.
Que li permetia fer el que volia.
Clar, que no tenia els condicionaments que tenien altres noies.
I per tant, lliure de convencions socials.
Totalment de convencions socials.
I lliure, evidentment, suposo, de tot l'encotillament de la burgesia.
Totalment.
D'acord.
I aleshores ells... Perdó.
Sí. No. Es va enamorar de Júlia o de Júnia.
De Júnia o Júnia, sí.
O Júlia. I a partir d'aquí què va passar?
Aleshores, la família d'ell, evidentment, no ho accepten, i és el que... Però a ella, veritablement, no li va importar mai a la vida, no, és claríssim que no li importés mai.
Ho tenia més difícil, Casas o Júlia?
Ni un ni l'altre.
Ni un ni l'altre.
Perquè tots dos el que els unia és la llibertat, l'interès de la llibertat. Ell podria ser molt de la seva mare i de la seva família, el Casas, però ella era exactament igual, per no poder ser liberal, però l'estimació familiar i el nucli familiar, tant en un punt com l'altre, el tenien en plena consideració.
D'acord.
Van acceptar perfectament.
A Casas no li va preocupar mai el ressò social que podia tenir?
En absolut, però és que ni... Casas, aquesta idea de la independència, de la llibertat, sense fer res d'extraordinari, o sigui, les coses més senzilles, però poder fer a un moment donat, si volia anar-se'n a la boqueria a comprar, impressionava, o sigui, no li van portar mai els convencionalismes i, mira, no, per exemple, no va voler mai ser soci del Cercle del Liceu, vull dir que no, tothom s'estranya, oh, soci devia ser, ho sento, però no ho era, esclar, tens que dir que no ho era, no?
Era un home lliure.
Sí, totalment, i això no li importava.
Gairebé, tant que parlem de la bohèmia d'en Rossinyol, i ve aquí la llibertat, i ve aquí la llibertat de cases,
és la llibertat. O sigui, no és pas bo, és que tots dos s'estimaven tant, i aquesta la unitat entre cases és tan extraordinària, és una amistat que tots la voldríem tenir, amb un respecte tan gran que cada un sabia on arribava un i on arribava l'altre, i tots s'admiraven i respectaven, que és extraordinari.
Isabel Godoy troba per tant aquest punt de partida de dir: ja l'he trobada.
Ja l'he trobat aquesta vessant, que això es diu molt fàcil, però esperar hores i hores i hores buscant.
Ve d'aquesta família perquè en aquell moment l'Isabel ja tenia més o menys la llista de quadres que podrien formar part d'aquesta exposició.
No, ni pensar-hi. No tenia cap, però jo havia de saber, això era l'estiu.
Més enllà de la Sergantain, que continuava penjada al Cercle del Liceu, i era la Júlia Paraire.
El que tenia molt clar és això, que voldria buscar el màxim possible d'obres que no siguessin vistes, i això, pensa que els mateixos membres del Liceu anaven fent la seva i anaven trucant a museus i ens deixareu tal cosa, i jo deia, però per favor, que no és aquesta la idea, si no tenim més, ja ho farem, però intentem buscar un altre tipus de coses que no sigui tan reiteratiu les obres, no?
Cases ha pintat moltes dones.
Sí, cases ha pintat dones.
Esclar, i entre totes aquestes hi havia Júlia. Ho pregunto així per si des del desconeixement era relativament, no sé si dir, fàcil o difícil trobar a Júlia enmig de tota la producció de Ramon Casas.
Sí, era difícil. Sí, és que l'exposició, el fet de trobar Júlies era difícil, però era, no, bueno, el haver fet el catàleg raonat, el haver fet tantes coses de Ramon Casas, perquè fa tants anys que estic treballant intentant valorar la figura, bueno, que es valora per ella sola, no? Però intentant ajudar a valorar la figura de Ramon Casas, que esclar, he vist moltíssim.
D'acord.
I a més és curiós perquè cada vegada que són amics, i els amics els que tinc, els que són, els que tenen les obres de casa, o sigui que dintre de tot tampoc no m'ha estat difícil, però el problema ha estat que des de que vaig fer la tesi han canviat tant de mans, perquè esclar, s'han mort els propietaris. Primer penseu que jo vaig acabar l'any 1986 la tesi, després el catàleg raonat, que era el 1899, i l'altre catàleg el 2002, però amb tot aquest temps, és que quan mireu les fitxes, és que s'han canviat de mans d'una manera bestial.
Alguns s'han venut?
S'han venut i han
canviat. La majoria?
La majoria, molts.
Sí, la majoria.
Sí, molts. Passat a fills, els fills se'ls han venut, o molts els nets ja, i és molt complicat, però bé, vas trobant el filet.
Molts sabien que tenien una Júlia a casa seva?
No, molts s'imaginen que tenen Júlies i no les tenen. Això és molt divertit. Això és molt divertit, perquè deien, jo tinc una Júlia, no es perd molt de temps, perquè sempre es guanya coneixent altres obres, no? Però les vegades que he fet camins per trobar-me la Júlia era una Manola del 96, o era una altra cosa, una altra figura, i és curiós.
D'acord. Isabel Coll planteja aquesta exposició al Cercle del Liceu. Tothom, d'alguna manera, diu, doncs vinga, tirem
no,
per
però,
aquest...
No, però jo els hi vaig dir una altra cosa. O sigui, jo volia fer l'exposició.
Sí.
L'exposició costava 3 punts. O sigui, costava l'exposició de primer buscar tot el que és... I l'estudi el vaig poder realitzar. Vaig trobar qui era el pare de Júlia. Vaig trobar inclús qui era el pare, perquè ella vaig veure que naixia a Sant Martí de Provençals. Me'n vaig anar a l'arxiu de Sant Martí de Provençals. Vaig buscar llibres d'actes, a veure si alguna cosa deien. I em vaig trobar que aquest senyor... I vaig pensar, és que, esclar, si estava a Miravet, el pare de la Júlia, vaig pensar que aquest senyor potser era un funcionari. Llavors vaig pensar, si passa de Miravet i va cap a... i ell està vivint a Sant Martí
de Provençals,
molt fàcil que sigui funcionari. Llavors què vaig fer? Buscar els llibres d'actes, i vaig començar des de la Júlia del 88, vaig començar pel 88 i vaig anar buscant, no trobava res, perquè devia venir... Bueno, va ser molt complexa fins que em vaig trobar que ell, que era funcionari de l'Ajuntament, passava a ser director, a la mort d'un director de l'escorxador, passava a ser director de l'escorxador. Sí, i aleshores, esclar, i us veia, i llavors ja quan firma super bé, amb una lletra molt maca, amb una capacitat, o sigui, sabia que era una persona que no era pas tot. Llavors d'això anava donant ja el camí, per ser.
D'acord. Deia Isabel Coll, per una banda, això... quan va presentar el projecte de l'exposició, i per l'altra suposo que fer aquest recorregut.
Llavors fer aquest recorregut de la Júlia, que es comença amb la passió, sí, i acaba, com a totes les relacions, amb, ja, amb una estimació, però per tant, no? I és divertit, perquè a la vegada, bé, és divertit, jo és que com ho passo molt bé, les coses que faig, si no, no les faria, evidentment, acaba, o sigui, primer és la passió, que veus aquella noia amb una idea molt prerrafaelita, estirada per allà i tal, amb una influència també molt de la pintura anglesa, tot està molt influït en la pintura del segle XIX anglès, i que ve des de l'estètic movement dels prerrafaelites en una manera, i també de la pintura del segle XVIII, a finals XVIII i el XIX, que és la pintura on es barreja el realisme amb la sensualitat, d'un Romney, d'un Thomas Lawrence i tot això, no? O sigui que tu veus que aquell home mira amb tot això. Uh-huh. I és una d'una força inaudita, sensual, inaudita, no?
Hi ha quatre sales i després, la primera sobretot
acabes,
és la...
I acabes, uh-huh, al final, que amb totes elles ella mira, mira el com si és reptant el pintor, no? I al final la que està mirant és una de Maricel, que està mirant el gosset, o sigui que ja dona el pintor, ja, uh-huh, passa en un segon, i després n'hi ha una altra que no l'hem pogut tenir perquè estava deixada, i que és l'altra Júlia, que ja el gosset ja està sobre el llit, és les últimes obres que té, que està al llit, o sigui que ja ha agafat ja el lloc i se'l mira la Júlia, i Júlia està amb un braser, al costat d'un braser que sembla que necessiti un calor, és l'estiu, però està al costat d'un braser, no? És una cosa molt, molt, molt especial de cares, que era força, mm-hmm, intuïtiu en tot el que porta.
Júlia inspirarà de tot, no? Des de retrats, cartells, tot.
Això també és un altre aspecte que he volgut. Aquestes exposicions en les quals es valora sempre l'oli, més o menys, no? I és clar, i els dibuixos no, però és que aquí es demostra el poder barrejar olis, dibuixos o cartells, es demostra la vàlua de casa. O sigui, els dibuixos no els he volgut posar, inclús fent una mica part del costat d'olis, per demostrar la força que tenen els cartells, els dibuixos de cases, perquè veritablement és d'una força que no pots, mires el cartell i mires el dibuix i no 50%, vaja, tu l'has vist i ho pots dir-ho, no? I això ha estat voluntat, o sigui, la primera...
Vaja, que hi ha dibuixos que no es canviarien per algun quadre,
no, mai, ni un, és veritat, eh? Ara, estan buscats, també.
No,
o sigui,
però...
tot ha estat, a veure, sembla que sí, que tot surti, però has de veure moltes coses, has de voler saber, o sigui, per fer una exposició has de tenir una idea. No es poden fer exposicions sense tenir cap mena d'idea. Va, posem un quadre. Quan n'hi ha, em fa gràcia quan diuen 100 no sé quants quadres en una exposició. O amb aquesta, que molts cops he dit, quan es feia la referència d'aquesta exposició, es deia lluna de Júlia, perquè condonant-la com una segon. A mi, certament, seria greu, no? Deien, i que deien, per exemple, la millor serà la final. Això no es pot dir mai. Primer, amb una explicació, una que serà la... No, perquè primer que menysprees la part dels altres, cosa que no es dir que sigui ni la millor ni la pitjor, tots seran bones, evidentment, però sí que s'ha de tenir, no és la quantitat de quadros els que van, és el que tu aprens, no? De cara es fan constants, s'han fet ja no sé quantes exposicions a les quadres antològiques i anar posant, quasi sempre surten els mateixos quadros. Esclar, volia fer alguna cosa més, uh-huh, però almenys he fet una cosa nova, però aquest, o sigui, primer hi havia l'explicació, l'explicació de Júlia, l'altra, donar-la a conèixer a través de l'obra, i la tercera cosa, clar, jo soc historiadora de l'art, i quan veig unes obres, jo el que vull és veure on, ja saps tu, ja saps perquè m'has tingut d'alumne, la meva mania d'intentar dir que totes les coses no surten perquè sí, que hi ha un tema anterior, però per això, per arribar aquí, necessites molts anys, o sigui, no et surt tot al primer moment, no? I és el que he volgut fer, veure com el tercer punt, que és a través del catàleg, cada obra té la seva explicació, però no l'explicació, sinó d'on te prové, de les influències que tenen, o sigui, perquè cases, les influències d'ells són dels grans mestres. O sigui, ell pot anar a París a espigolar un moment, dos anys, però el que li interessa, agafarà Toulouse-Lautrec, agafarà l'Steinlein, agafarà tot el que són els dibuixos d'un Villet o d'un Lunel, coses així que veurà en els diaris. No? Però vull dir, el que ell es basarà sempre, on troba la seva força, és amb els pintors, no? Els pintors, els grans pintors. Llavors veus que en un primer moment, el primer moment de la seva obra, ja agafa Velázquez, o sigui, va a Carolus Duran, agafa Velázquez, però allà troba amb un amic, quan ell entra a treballar al taló de Carolus Duran, havia acabat de marxar Sargent, Llavors Sargent, veus que Sargent inspira tots aquells nois, inspira l'obra, inspira a cases, llavors segueixen a través d'allà, d'aquell taller, segueixen el Sargent, perquè el consideren, pensa que Sargent era el més l'estimat deixeble de però esclar, aviat s'acaba això. Quan ja ell ha aconseguit estar a presentar-se al Saló de París amb una cosa moderna, amb una cosa velasquenya, ja se'n va, ja, diu, marxo. Què va? Se'n va cap a Embarrau, se'n va cap a veure Fortuny, a veure la llum fortunyana, a veure tot el que és Fortuny, a veure tal, i veus que marxa ja, o sigui, París, un altre que li interessés tant, estaria els anys que volgués allà, li permetien estar a París com volgués, no? Aleshores, això és important. Segueix aquí fent Sargent, amb els dibuixos, seguint una miqueta, veus que agafa solucions fortunianes, doncs fa les curses de braus, clar, als anys 94 no es queda fent les coses de París, fa les coses fortunianes, no? Llavors, amb les quals s'ajuda de la taca, d'una taca que molt, va molt més enllà de les taques d'un manet que podria haver fet amb els... Bueno, que ni punt de comparació, o sigui que d'una llibertat extrema, no? I va passant, bueno, va passant tots aquests aspectes amb una sèrie de solucions que Goya també està present. Penseu que en aquests moments ell demana a la seva mare, l'any 83, busca'm en tal persona, que és Barrau, perquè ha comprat tota una sèrie de dibuixos, de gravats de Goya. Busca'm els que m'interessen. Clar, llavors tu veus que això ho diu el 83 i el 84 està fent les curses de Brau en les quals va situant la massa, com feia Goya, amb la... O sigui que veus tota una sèrie de... Totes les intuïcions que he tingut, no són intuïcions, són que després les he pogut comprovar, no? Llavors veus posteriorment, ja acaba, quan va a París, torna a París, però va a París i torna, i què fa? O sigui, que mires que fa una sèrie de coses que té influència, com ja he dit, amb Toulouse-Lautrec, veus també que fa, però l'última obra, que és la Madeleine, què fa? Què posa? Un mirall darrere, la posició d'ella, que pot ser seguint a la Prom de Manet o seguint alguna cosa de Degas, tot i que ell deia que no havia vist Degas mai, deia l'any una carta posterior, cosa, bueno, això ja és molt a dir, però veus que està relacionat, però per altra banda, al fons, fa el mateix que Manet fa el 1883 amb una obra que de l'última de la seva obra, que és el bar de Folies Bergère. Posa un mirall al fons i juga amb l'espai. I què, d'on te surt això? Ell diu Velázquez. O sigui que allà, fins i tot, a l'última obra...
Algú li hauran vingut les Menines al cap.
I fixa-t'hi que... I Menines i tants altres.
Que fa,
però fixa-t'hi que aquesta fa el mateix... Fa el mateix Manet diu, ara ja no penso fer res més, és l'última obra que faig. I després ja l'únic que fa és floretes, remets de flors. No? I Casas diu, faig la Madeleine, me'n vaig a Barcelona, ja és l'última cosa, és el meu testament d'allà. No? I és aquesta obra que s'acaba, la Madeleine que s'acaba, uh-huh. Que de fet no es diu la Madeleine, es deia Gelosie, que entens molt més el què, o Interior del Moulin de la Galette. Bé, aleshores veus que les dues coses, quan diu, concloc, pam, després ja ve a Barcelona, es posa dintre del segueix, primer fa Rodin, o sigui, veus que quan torna a Barcelona segueix les escultures de Rodin, aquells que tenim al Cau Ferrat, aquells magnífics, però segueix Rodin, claríssim, no és l'únic que ho fa, hi ha altres pintors que també catalans ho han fet, un pintor molt interessant també que ho ha fet, però ell és el que s'ha donat més a conèixer aquest tipus, i després ja passa al que és l'aesthetic movement, que estava de moda buscar, i les manoles no són res més que això, un jugar amb els colors, és jugar, què és l'aesthetic movement? És buscar l'estètica per l'estètica sense buscar ni temàtica ni res, però aquelles manoles no són més que una excusa per jugar amb els colors i buscar amb aquest efectisme i el contrast cromàtic, no?
Tots els matisos que busqui i que ens vulgui dir Isabel Coll, es va, no sé si dir, aburgesant cases a la mesura que anem travessant els espais de l'exposició?
No.
Aquell cas és més lliure del
no,
principi?
No, és no. Per al que puc saber, jo, esclar, jo no puc ser adivina, però sí que puc ser, més o menys ho vaig veient a través del seu comportament. No sé, el veig els autorretrats, que són els autorretrats, són ben bé reflexa de com es sent un, no? I una persona que s'autorretrata és una persona intel·ligent, no?
Ho dic en la visió de Júlia. Esclar. Per si aquesta Júlia, que com comentaves, veu Coll primer apareix apassionada, deixar d'anar, i després cada vegada es va convertint en més estàtica, és que, a poc a poc.
Això mateix. Ell, amb això de l'estètic moviment que ell comença a finals del segle, és el que anava a dir ara, comença a finals del segle XIX, això ho vaig fer amb un article que vaig presentar a la Thyssen, de l'exposició que va fer a la Thyssen, al Museu Thyssen, i és qui ho explicava tot, o sigui, la relació amb el, que hi ha obres que són sumament coincidents, o sigui, l'any 94 fa una obra una obra de Cecil Bo, que és exacta, que el retrat de l'altra, o bé una de la Lillian Wolstenhale, que és Sefi, que és el mateix que després veurem a la Grasse Matinée, o sigui que són tota una sèrie d'obres que tu veus una relació enorme perquè és el mateix gust de l'època, no? I aquest estètic moviment l'agafarà en el moment que farà, que treballarà el Rent, torna a agafar-lo als anys 10.
D'acord.
Perquè després de fer aquests retrats, en aquest cas es dedica paral·lelament, algunes maneres, a fer les obres que són més històriques, històrica contemporània, com són el Garroteville, com són totes aquestes obres. Però clar, aquestes obres què refereixen una altra vegada? A Goya. Això ja el 2002, quan vaig fer l'article per l'exposició, ja vaig fer l'espai amb l'obra de Goya, no? L'espai de Goya amb l'obra de Casas, que està perfectament, és relacionat totalment, no? Com l'espai coincideix amb el tema, no? O sigui, quan l'espai del Garroteville està tancat, pam, pam, l'espai de la processó és, dona un camí, l'espai de la càrrega és tota aquella gent que marxa, no? I quan acaba la càrrega, ell diu, ara aquesta és el meu testament d'aquest moment, ara amb això acabo, després farà l'altre, i ara on he d'anar? I és quan ell se'n va a Madrid. Quan ell se'n va a Madrid en aquell moment, va a Madrid i és on va al Prado i on comença a trobar un altre cop el que havia fet al moment, tornar a mirar els grans mestres. I serà en aquest moment on, a partir després, quan ell retorna de Madrid, on coneixerà, com coneixerà Júlia.
D'acord. Com viurà amb Júlia?
Júlia, com ja t'he dit anteriorment, d'alguna manera, quan ell... he buscat, és que clar, és que és tot una, és brutal la feina. Vaig trobar una postal en la que l'any 10, quan encara no estava feta l'obra, encara no estava, ja t'explicaré on t'hi vaig treure aquesta postal, on no estava, quan encara no estava feta la casa de Júlia al carrer Descartes número 1, veig una carta que diu, que escriu Flora de l'any 10, que Flora escriu a la seva germana, que la seva germana en aquell moment estava a París, i li diu, i sota posa Sant Gervasi, home, si posa Sant Gervasi, ja estaven vivint a Sant Gervasi. Aleshores vam buscar els arxius de Sant Gervasi, buscant a veure si trobàvem algun lloc, i sí, vaig trobar que es trobaven vivint en una petita torreta la mare, dues germanes i Júlia, o sigui, tres germanes allà, o sigui, ja surten d'on vivien anteriorment i van cap a sí, suposo que Cases ja els hi dona la possibilitat, perquè elles era impossible que estiguessin allà, no? I aleshores sí que la lligam de Júlia ja es veu instal·lada a la família Sant Gervasi, i suposo uns, o bé, també penseu que la germana estava al costat, estava en una altra banda molt igual, però que ja tenia el marit a la casa del marit.
Cases conviurà en Júlia fins a la seva mort?
Fins a la seva mort, la vida d'ells molt tranquil·la, ja es va veient a través de les obres, i tu veus que quan ja comencen, és interessant veure que primer, o sigui, aquest espai en què és de l'any 10 a l'any 15, podríem, no, menys, bé, no ho sé, aquests anys...
El primer dels espais de l'exposició.
El segon dels espais, primer és la passió. Després, què fa? Junt amb això que estàvem de l'estètic moviment, veus a ella que el que li interessa a ella és tota la resta. I això he intentat posar quatre obres perquè es vegis que hi hagués el mateix, hi havia la mateixa posició, i l'únic que canviava era el vestit que portava. Aleshores, esclar, què volia dir? Que no li importa ni el moviment anterior, res, sinó el vestit i tractament del vestit. I la carona és una carona que no hi ha la passió, però hi ha una admiració. I després ja paral·lelament una mica, ja quan ell ja està sembla que estigui més avançada, hi ha una ja li posa les pells, tota una sèrie de pells a sobre, que ella la veu, és que és molt curiós, perquè hi ha un oli que està tota ella carregada de pells, amb un barret de pells, que aquesta obra, si no li posés el fons del Greco, que és un fons enorme del Greco, seria una obra convencional, una obra tal, i li posa aquell groc, li dona una modernitat extraordinària, o sigui, aquí es demostra com la modernitat la trobem, la segueix trobant en Greco, no?
A ella li agradava això?
No, i es veu perfectament, amb aquest mateix retrat, mires la mà, La mà d'aquella noia és una mà nerviosa, que està així, que és la mateixa mà, bueno, no és la mateixa igual, però semblant, de la que es troba en la Madeleine, aquella que li diem la Madeleine. O sigui, ella no està allò còmoda, les mans ho diuen tot, no està, està així, agafada. I a més és molt curiós que la pell està inacabat, o sigui, un tros que està inacabat, el tros d'aquí...
O sigui, que és cert que va arribar un moment que Júlia n'estava una mica...
Júlia li va dir prou i fes-me, busca-me. Alguna em fes-me, però prou, busquen altres, no? I amb això de buscar-la la i es nota, perquè després van sortint la tira de figures, que de models, no? És cert que algunes vegades la torna a agafar amb ella, però no pas amb, sent sempre la mateixa, no? I amb aquesta es veu, i després, a davant d'ell, he fet un altre, més decoratista, i al costat dos dibuixos, un altre cop el que et dic, aquesta força dels dibuixos de cases, en el qual un és encara treu tota la sensualitat d'ella coberta en tota la sensualitat, i al costat hi ha un que li diu, que és el que em deies tu, ja estava tipa, que li diu, posa't el per fer-te una d'això, i es posa amb el vestit mateix, que portes, posa el boà i diu, va, pinta'm com vulguis i fes el que sigui, però es veu claríssim els dos, no? Clar, tot això, no sé si la gent ho pot anar veient, però, de fet, hi ha el discurs, un discurs que després s'explica en el catàleg. Si algú vol, s'explica en el catàleg.
Ens queden 3 minuts.
Ai,
però...
perdona.
No. Com s'encaixa això en un espai com el del Cercle del Liceu, que dèiem al principi que, si no es vigila, es menja tot allò que s'hi posa?
Pues amb... no sé què dir-te, jo suposo que això...
Com es penja això, com es distribueix amb aquestes parets en què dona la sensació que allà no hi cap res
no,
més?
No, és que la por que els hi fèiem tots, i això fa gràcia perquè ara els membres de la Junta, és que jo no creia que això, es pensava que... Clar, de confiança, pensaves, bé, confiança poca, no? Perquè pensava, jo sé que sabia el que faria, no? I són molts anys, no? Perquè és clar, una exposició, a veure, per fer una exposició has de saber-ne bastant, has d'haver viscut molt, o sigui, jo no m'atreviria a fer una exposició d'un d'altres que no fos el Ramon Casas, en aquest sentit, o un Rossinyol, o una persona que pogués conèixer jo, o pogués entendre, no? Són molt valents els que ho fan, perquè veritablement a mi em preocupen, no? Em preocupen el que poden arribar a fer i les barbaritats que es poden dir, no? Però bé... sempre amb el respecte, sempre per davant, però, no? Però el fet d'aquesta voluntat que vaig jugar, que volia que siguessin els mateixos, vaig patir molt, però a la vegada confiava tant en Casas que vaig pensar, no se'm menjarà, perquè deia, oh, això es menjarà tot, un quadro aquí, no tal, però la meva confiança en Casas era tant que vaig dir, no passarà això. I no va passar. O sigui, gràcies a Casas no es menja, perquè és clar, amb qualsevol dibuix que poses allà al costat d'un oli, amb uns espais i amb un mobiliari fort i amb uns miralls, com no fer-ho, m'entens, no? I aleshores, doncs mira, he aconseguit el que volia, no? Aquests 3 punts d'aconseguir que el cercle, la meva primer interès era que semblés que no hagués passat
res.
O sigui, m'estan preguntant gent si ha posat alguna cosa nova, què hi ha nou, perquè gent que no hi ha anat mai, no, és que tot és nou, no? I això, aquestes 3,
sí.
Aquí no està, això no està així, però gent que et creuries, mira, mateix els que sortien...
L'únic que es manté és la Sargantén, no? On estava?
Això sí, he volgut la Sargantén sola.
És a dir, està on estava?
La Sargantén sola. Bueno, està on està fins aquests anys, abans havia estat en una altra
d'acord,
banda,
però en qualsevol cas ara... és l'únic element que no ha canviat.
És que no ha canviat.
Abans
que no ha canviat,
de
que no ha canviat,
això. I ha volgut expressament Isabel Coll, que quedés
on està,
sola
perquè és la que m'ha donat peu, tot l'altre, però tot l'altre està, no? És clar, això em fa molta il·lusió, no? Perquè penses que val la pena, fer treballar, perquè és veritat, he treballat moltíssim, portem un any treballant i treballant amb molt esforç, perquè no és un museu, i és un esforç molt difícil de controlar tot això. Aleshores jo crec que mira, per almenys el resultat, portem milers de persones que han passat per allà, però és que no sé quants, és que és bestial, i s'han venut una varietat de catàlegs, però estic molt satisfeta, sincerament, i els hi tinc que agrair, sobretot amb el Cercle del Liceu, que hagués confiat en mi, i això no és, per mi és el millor regal que m'han pogut fer.
Hi havia anat abans al Cercle del Liceu, l'Isabel?
Jo sí.
Allò...
Sí, jo, sí, però quan havia estat... Sí, la veritat és que sempre m'havien rebut amb molt afecte. Ja l'avi del que ara és el gerent ja em coneixia, ja tenia, quan estava fent la tesi, ja molt allà.
De tantes visites, suposo.
Tantes
per
visites,
tantes...
d'anar-hi a sopar. Bueno, sí, la veritat és que no ha estat nou per mi, però sí que la confiança sí que ha estat plena i que sobretot els agraeixo que hagin confiat en el meu coneixement.
No és nou per ella, però serà un descobriment per la majoria de vostès. Clar. Els ho podem assegurar. Isabel Coll, gràcies.
A vosaltres per haver-me cridat.
Fins a propera, són les 11. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.